Molt bon dia, què tal, com estem? Comencem el Penedès en xarxa, comencem aquest dimecres 4 de novembre de 2020 a Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Un dimecres gris i plujós, però el Pere Almendárez ja ens ho va avisar ahir, que nosaltres començarem a la vinya amb Xavi Viles, el nostre sommelier, que avui ens vol parlar de varietats. I ens fixarem sobretot en les varietats menys comunes al Penedès, d'aquí a uns minuts. A 9:15, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i a continuació, patrimoni penedesenc, que avui dediquem a conèixer les noves troballes que s'han fet al jaciment ibèric Font de la Canya. Ho farem amb un dels seus arqueòlegs investigadors, el Dani López, d'Arqueobitis, i també tindrem la regidora d'Avinyonet, Núria Catà. A les 10, actualitat, que avui serà una conversa amb el president de la delegació de la Cambra de Comerç a l'Alt Penedès, Ramon Giró. A 11:15, segona cita amb les notícies i a continuació tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyaran la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Moja. A les 11, cita amb Vinzeum per parlar d'aquest ajornament forçat del MOS 2020, que ara salta el mes de juny, i la cancel·lació d'activitats. Al museu tindrem Xavier Fornos i Jordi Ribas. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat, i a continuació acabarem amb l'agenda al detall, amb un parell de propostes. El concert que tindrà lloc a l'Auditori aquest dissabte, a l'Auditori Pau Casals, amb Nerea Bassartio, a porta tancada i en retransmissió televisiva, i també ens faran 5 cèntims del servei de Bibliobús al Castellot, amb la Marina Llobet. Així seran aquestes 3 hores, que comencem ara. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Dimecres més, ens agrada començar amb empenta amb força el de vinya i vins que ens acosta el sommelier Xavi Viles. Bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Avui parlem de varietat, Xavi.
Sí, de les varietats de raïm, evidentment, parlem que tenim en el Penedès. Quan dic el Penedès vull dir totes les denominacions d'origen que hi ha a dintre del Penedès, per tant, com a territori, no com a denominació d'origen. I parlarem, doncs, si us sembla, de les varietats que tenim més plantades, però em volia centrar sobretot en les varietats més desconegudes, o la millor conegudes, però les menys plantades, i exemples una miqueta de vins d'aquestes varietats, sobretot intentat més monovarietals, no?, perquè siguin com més expressius, i també, doncs, 3 o 4 cosetes d'aquesta varietat, per saber d'on venen, no?
Una característica del Penedès és que hi ha moltes varietats plantades. Són molt eclèctics.
Sí, de fet, això és una de les coses més no sé si curioses, perquè segurament hi ha zones del món on també hi ha moltíssimes varietats plantades i recollides de tot arreu, no?, d'orígens diversos. Però sí que és veritat que el Penedès, sobretot perquè tenim un clima molt bo, vale? El clima mediterrani al final és un dels climes més bons pel cultiu del raïm, però també perquè tenim una geografia, en aquest cas orografia, que ens va des dels 0 metres a tocar de mar, on hi ha varietats que s'expressaran millor, fins a 800 metres tranquil·lament, on podem tenir plantades vinyes de varietats que potser s'expressarien millor o són típiques de centre Europa, de llocs més freds, i en canvi aquí el Penedès s'han adaptat justament per això, per aquest Penedès tan divers que tenim. I a la vegada, doncs, evidentment, jo sempre ho dic, a mi em sap dol una miqueta, doncs, que perdem un pèl d'identitat.
D'essència, no?
Sí, d'essència. Però, bueno, a la vegada, doncs, pots dir el contrari, no?, que tenim molt per jugar i molt per provar i podem fer 1000 copatges diferents o monovarietals de varietats no tan o més peculiars, i a la vegada, doncs, això, no? Molt rics en aquest sentit. Depèn de com tu miris.
Hi va haver uns anys en què es va plantar molta varietat forània, sobretot emmirallant-nos en França, en aquestes varietats del nord d'Europa, que també es van adaptar bé. I clar, ara hi ha molta hectàrea, hi ha cellers que fa anys que elaboren vins coneguts amb aquestes varietats, i què fas, no?
Clar, ara tornar enrere és molt complicat. A veure, si ens miréssim el panorama de fa bastants anys, parlo de 60 o més anys, segurament seria que tindríem com a negres principalment plantat el sumoll, que avui en dia és de les varietats menys plantades de negres aquí al Penedès. Teníem molt de sumoll i molt de garnatxa negra, segurament. I en blanques, això sí, hem aconseguit preservar sobretot les tres varietats principals. I molt gràcies també a l'elaboració de cava, que és el xarel·lo que veu per allà. Però a partir dels anys 80, per una banda, emmirallar-se en França és el que estava de moda. Eren els vins que s'hi donaven més puntuacions a tot el món. Als anys 80 també coincideix amb la internacionalització del mercat espanyol en general. Per tant, havies de vendre fora, i a fora es coneixien les varietats franceses, no les d'aquí. Per tant, hi va haver tota una revolució, potser encapçalada pel nom conegut de Jean Leon, que va ser el que va portar les primeres plantes aquí, no? Tota aquesta història.
Algunes robades, no? Explica
la
seva autobiografia.
Però en general és per tot això, no? Per emmirallar-se en França, per les varietats més reconegudes a nivell internacional, i per aquesta internacionalització que van dir, doncs escolta'm, aprofitem que tenim un bon clima per plantar les varietats que demanda el món i les varietats que s'adapten bé aquí, que són moltes. Per tant, es van desplantar o es van arrencar varietats autòctones per plantar-ne de forànies, pràcticament tot franceses.
Avui vols posar el focus en les varietats menys comunes, poc habituals, però comencem explicant quines són les habituals, no? Què predomina?
Doncs mira, començaria parlant de negres, perquè al final, tot i que tenim, per descomptat, molt bons negres aquí al Penedès i tenim moltes hectàrees plantades de varietats negres, començo per les negres perquè segurament anirem més ràpid i després acabarem amb les blanques, que són les que hi ha, les que n'hi ha més. Les típiques d'aquí, doncs hauríem de dir que són sobretot varietats franceses, la Cabernet i la Merlot, per sobre de tot, el Ull de Llebre, que seria el Tempranillo espanyol, no?, o de Castella, i són les tres varietats principals aquí. Després tindríem el Syrah, que continua sent també francesa, i per últim, la Garnatxa Negra, que és una varietat molt mediterrània, que tampoc és que n'hi hagi molt aquí al Penedès, però és una varietat molt mediterrània que s'adapta a la mar de bé. La Carinyena, Monastrell, són varietats que sonen bastant, són molt mediterrànies, per tant també encaixen molt bé aquí. I després tindríem la Pinot Noir, que tot i no encaixar massa bé en la climatologia del Penedès, funciona molt bé sobretot per espumosos rosats, no? Que no necessites la millor tant de grau, amb bona acidesa, i aquí funciona molt bé. Aquestes serien les varietats més comunes, les més plantades i les que la gent coneix més. També m'agradaria recalcar el sumoll, no? Que no us l'he dit aquí, perquè evidentment és una varietat que ara està en boca de tothom, per sort. A més, s'elaboren molts vins de sumoll monovarietals, una aposta molt, molt gran per moltes bodegues per elaborar sumolls de monovarietals. És una varietat que es conreava i n'hi havia moltíssim fa anys enrere, això us parlava, d'aquests 60 anys enrere, però també és veritat que era una varietat complicada de treballar, no? Una mica salvatge, una mica rústica. Avui en dia, amb les noves tècniques, penso que això es pot solventar de la millor manera, i avui en dia tenim sumolls, jo crec que aquí, extraordinaris. Espero que la tendència sigui cap a recuperar més aquest sumoll, i per tant és una varietat que continua sent minoritària, però ara ja comença a sonar amb més força. A part d'aquestes, tindríem tres varietats, he recopilat tres varietats que són estranyes, no? Per una banda tenim el Velat, vale? Que és una varietat que només la té el Betinoia. És una varietat d'aquestes recuperades. El Betinoia sortirà en diverses de les que diré, perquè és una bodega que ha apostat molt per varietats recuperades. I després dues varietats que no són d'aquí. Quan dic recuperada vull dir que la considerem com a autòctona, és a dir, l'hem trobat salvatge aquí, en el Penedès, i al final doncs, la consideres autòctona perquè tu li has posat el teu nom i te l'has feta pròpia, no? Per tant, autòctona d'aquí. I dues varietats que no són autòctones d'aquí, com serien el Caladoc i el Marcelan, que justament Caladoc també en té el Betinoia, amb el seu Finca la Milana, i és una varietat d'un creuament entre Garnatxa i Malbec que és molt típic de la zona francesa. En el món de les varietats hi ha molts creuaments de dues varietats, i aquesta és una d'elles, no? Molt típica del sud, francesa, i per tant aquí s'expressa molt bé també, però n'hi ha molt poquet. De fet, jo ara mateix només conec aquest vi monovarietal. I després la Marcellan, que potser sona un pelín més, que també és un creuament entre Garnatxa i Cabernet, i Marcellan ve de Marsella, que és la zona on es cultivava, on es va fer aquest creuament. I aquí ara en venen dos casos, el Vins de Foresta, que té un Marcellan 100%, i també Can Camps, que té un vi que es diu Pedra Dura, que també és de Marcellan. Bueno, volia recalcar aquestes tres, o posar aquestes tres varietats una mica en el mapa, perquè segurament són desconegudes per la majoria de gent.
Clar, si pràcticament només hi ha un celler que la cultivi, parlem de poquíssimes hectàrees.
Poquíssimes,
no. I poquíssimes ampolles de vi quan arriba la collita.
No vull dir cap número en hectàrees, perquè no ho sé del cert, però de poquíssimes hectàrees. Per dir mil ja estic inclús exagerant, potser.
I quina gràcia té un vi així tan rara avis?
Primera, la gràcia jo crec que és que realment és una varietat que es pot adaptar molt bé aquí, perquè és una varietat que justament aquesta la trobem molt al sud de França, més cap a la zona més mediterrània, igual que la de Caladoc. Per tant, són varietats que es poden expressar a la mar de bé aquí. No hi són perquè segurament ni la gent les coneix, ni seria raro ara començar a plantar Marcellans o Caladocs, no? Seria una mica raro, estratègicament parlant. I per tant, la gràcia és poder provar una varietat única aquí.
Ara la tendència que prima és recuperar varietats autòctones. Hi ha aquest treball d'investigació que ha dut a terme el Betinoia, Casa Torres i altres cellers del Penedès, i això és una mica el que prima ara, no? Així com als anys 80 primava plantar varietats franceses.
Justament, tornem una miqueta als orígens i va passar això, no? Doncs que es van perdre aquestes varietats més salvatges o varietats conreades amb tot el seu criteri, però es van perdre per culpa d'aquesta invasió francesa. Bueno, invasió no, tampoc no... Ens vam deixar bastant. I ara, justament, pues, el sumoll, que no s'havia perdut, però ara torna a replantar-se bastant de sumoll. I algunes, que són aquest treball tan important d'investigació que fan tant Torres com el Betinoia, segurament hi pot ser altres bodegues, eh? Jo poso exemples molt que la gent té al cap, molt, molt visuals. Recuperant varietats, això, salvatges totalment, i que després d'un treball d'anys de conrear-les i de veure si donaven els seus fruits, perquè és clar, no pots agafar qualsevol varietat i a veure, ha de donar els seus fruits, no? Primer, abans de poder embotellar una ampolla.
Ha de ser mínimament productiva.
Mínimament productiva i mínimament bona, vale?
Les dues coses.
Les dues coses. Doncs és, jo crec que molt xulo, és un treball de recerca espectacular, molt, molt interessant, i que potser no tindrà en el gran públic molta repercussió, però en la gent que estem en el sector jo penso que és fascinant, no? Poder provar coses diferents.
I aquestes varietats també, si s'inverteix i s'investiga, és perquè són més resistents, i amb el canvi climàtic que tenim al damunt, oi? També...
Part de tornar als orígens ja com a d'un tema més social i d'amor propi, no? També hi ha el tema del canvi climàtic, és a dir, segurament si aquestes varietats han estat aquí i no s'han mort, és a dir, que n'has trobat algunes, encara que sigui salvatge, vol dir que s'han adaptat molt bé al canvi climàtic i que ben treballades i ben conreades, perquè no ens oblidem que hi ha una feina brutal a la vinya, però segurament es puguin adaptar molt millor als nous climes que ens venen. I bueno, després tenim aquest altre aspecte que ja en podem parlar un altre dia de l'altura aquí en el Penedès i poder treballar amb més altura, no? Però que són varietats que segurament s'adaptaran molt bé, sí.
Anem per les blanques, aquí tens més feina.
Bueno, anem per les blanques, aquí tinc més feina, perquè no ens podem deixar d'oblidar que el Penedès és una zona de blancs, principalment, no? I de varietats plantades blanques. Per què? Potser pel cava, en aquest cas, no? Pels escumosos, que han sigut els que han mantingut les varietats blanques a primer nivell. Llavors, doncs, bueno, les típiques, el xarel·lo macabeu parellada, que és el cupatge tradicional del cava o de l'escumós, que a més, de les tres se n'elabora vins monovarietals, per descomptat, i molt, molt interessants. Després, un altre que ens sona com quasi nostre, que és el chardonnay. Després tindríem el moscatell, una altra varietat també molt en boca de tothom, que la malvasia, que és una altra d'aquestes varietats com el sumoll, típica d'aquí, amb molt poques hectàrees plantades, però que ara sembla que es torna a plantar cada vegada més i a sortir vins monovarietals de malvasia. I després tindríem dos varietats, que són la Riesling i la Sauvignon Blanc, tot i que amb molt poques hectàrees plantades al Penedès, però no sé per què són noms bastant més coneguts. I aquí, en canvi, tenim molt poques ampolles d'aquestes varietats, però sonen més.
I la Gewürztraminer?
Vale, llavors, la Gewürztraminer és una varietat... Jo l'he posada de la Riesling Sauvignon Blanc Jägerstraminer, les tres les podria haver posat com a rares o com a típiques, ja no sé. Les tres tenen molt poques hectàrees plantades, però no sé si és per culpa del nom o perquè és alemana o perquè la raó que sigui, doncs l'he posada com a més peculiar, no? Perquè també, a més, em volia dir dos o tres coses. I ja que m'ho has dit, doncs la Jägerstraminer, justament, de les més rares, és la que jo penso que potser la gent coneix més.
Ve d'Alemanya, no?
Ve d'Alemanya. Bueno, el nom és alemany,
sí.
Però buscant he trobat que ve de la ciutat de Tramin, Jägerstraminer, vale? Que és Itàlia, que és de la zona de l'Alto Adige.
Què dius ara?
Sí, de la zona de Bolzano, de la zona del Baix Tirol, vale? Per tant, d'una zona fresca, això sí, i que després es devia portar per tots els Alps, va córrer per tots els Alps italians, suïssos, francesos, fins a arribar a Alemanya, i avui en dia és on està més plantada i també a Alsàcia, vale? Són les dues zones on està la Jägerstraminer més plantada, que vol dir planta especiada. La Jägerstraminer, Traminer és planta, Jägers és espècie, és una planta més especiada, i justament sempre ens dona algunes notes en els seus aromes més especiades. Però buscant, doncs em sembla que tampoc hi posaria ara la mà al foc, perquè aquestes investigacions no ho soc jo tampoc, investigador, però ve de la ciutat de Tramin, de la zona del Baix Tirol italià.
Quina troballa.
Sí, sí, sí. Això, Alsàcia, Alemanya... i en general a Centre Europa està molt, molt instaurada i molt plantada. És una varietat molt xula, molt aromàtica, molt expressiva, especiada, molt, molt interessant. Aquí trobem bastants vins de Jägerstraminer. Parés Baltà té el Ginesta, Gramona té el Vidaglas, que és aquell dolç, Bolet té Vinya Sota del Bosc, tenim Sumarroca, que té un Jägerstraminer també, i després altres vins amb cupatge, com Torres Vinya Esmeralda, Gesamí, Jovell Camps també en té, Pinort amb el Mireia. És una varietat que es posa per donar una miqueta més de punys en alguns vins doncs més joves, no, podríem dir. Sí, sí. Més varietats.
Estem en poc comunes, eh?
Estem en poc comunes. I ara semblarà raro, però la Garnatxa Blanca és molt poc comuna al Penedès. Vale? És una varietat molt extensa a Catalunya, però al Penedès n'hi ha molt poc. De fet, buscant, he trobat dos ampolles de monovarietal de Garnatxa, que una és l'Ovella Negra de Mascandí, que em sembla que també porta alguna cosa de malvasia, i l'altra és una Garnatxa Blanca 100% de Luxarel. Però segurament me'n deixo, perquè no les conec totes, però no n'hi ha gaires més. I Garnatxa Blanca és una varietat que és catalana, però 100%.
És més fàcil trobar-ne a la Terra Alta, no?
Però és més fàcil trobar-ne a la Terra Alta, més fàcil trobar-ne a la zona de Tarragona, sobretot, al Priorat, a Montsans... Sí, sí. I és raro, doncs, això, no? Perquè és una varietat tan catalana i aquí al Penedès n'hi ha tan poc. Altres varietats que potser sonen una miqueta, el Viognier, una altra varietat també de la zona de França, de la zona del Ron, la vall del Ron, i que aquí trobem molt pocs vionyers. Jo no sabria dir ara mateix cap vionyer 100%, segurament hi ha algun, i que em perdonin qui ho tingui, perquè no ho sé, però sí que sé que estan alguns cupatges, de vins sobretot joves.
Jo el vaig descobrir amb un cupatge de l'Escola de Viticultura d'Espiells.
Vale.
Fa uns quants anys. Després em sembla que Mascomtal també hi treballa,
Pot ser, segurament, eh? Jo ara 100% no els tinc al cap, però amb cupatge segur, segur. I una miqueta...
És francesa, no?
És francesa, és de la Vall del Ron, sí, sí. Clar, francesa de la Vall del Ron, que és la zona de França una miqueta més mediterrània. Per això aquí tampoc no deixa d'expressar-se malament. O sigui que ho fa bastant bé. Una altra varietat francesa, ja que estem amb les franceses, és la Chenin Blanc. Aquesta potser sí que menys coneguda que inclús que la Viognier. És de la zona del Loire. Per tant, és una zona molt més atlàntica i per això també aquí aquesta sí que no és tan comuna. Però és veritat que hi ha un vi de Chenin Blanc 100%, que el conec molt bé, que és la Calma de Can Ràfols. I aquest sí que és 100% Chenin. Segurament el Chenin també està en altres cupatges. Segurament també. I ara sí que les altres podrien ser bastant més desconegudes. Per una banda...
Ara arriben les raretes.
Com a rareta, evidentment, Marina Rion, que és la recuperada, una altra recuperada del Betinoia, que evidentment, com la Balat, li van posar ells el seu nom, la van trobar ells, salvatge, i ha donat els seus fruits. De fet, ja fa alguns anys, crec, que tenen al mercat aquest 100% Marina Rion. Aquesta com a rara però autòctona. No, al final no deixaria de ser autòctona. I tres varietats que també tenia preparades aquí. Doncs, una és Incrozio Manzoni. Aquesta potser sí que hi ha bastant més rareta pel públic general. Ve de Treviso, a Itàlia. I, tot i això, he trobat quatre vins d'Incrozio Manzoni aquí al Penedès. És curiós. Un al Rocallís, de Can Ràfols. L'Incordio, de Gramona, el Cinclus, de Deja Viticultors, que a més està copejat amb Albariño, que això sí que ja és raro, una varietat conegudíssima, l'Albariño, però aquí sí que, jo no sé si hi ha més d'una hectàrea plantada d'Albariño, i si només la tenen Deja Viticultors, no estic del tot segur, però sí que elaboren aquest Cinclus, que és Albariño més Incrozio Manzoni, únic, jo crec, al món, aquest copatge. I l'Antistiana, de Mas Comtal, que també treballa amb Incrozio Manzoni.
Sí, sí, quan t'he dit que havia descobert la Viognier en un copatge d'Escola Viticultura, no, era la Incrozio
Manzoni.
Sí, sí, i que Mas Comtal també l'utilitza.
Vale,
sí,
doncs sí. És aquesta varietat italiana de Treviso i, bueno, també molt xula de provar, si es té l'oportunitat. I després dos varietats que a la millor sonen, no sonen, no ho sé, Pinot Gris i Pinot Blanc, ens sona molt el Pinot Noir, però són dues altres varietats típiques, en aquest cas sí, i molt típiques de la zona d'Alsàcia, d'Alemanya, en general del centre d'Europa, però sobretot Alsàcia, Alemanya, i el Pinot Gris també molt plantat o molt conegut a Itàlia com a Pinot Grigio. Doncs són aquestes varietats, en aquest cas sí, bastant de climes una miqueta més frescos, per això aquí tenim molts pocs casos. De Pinot Gris i Pinot Blanc, a mi em ve el cap només el Gramona, que té un vi que es diu Pinot e Amo, que justament és de tres pinots, Pinot Blanc, Pinot Gris i Pinot Noir.
Que xulo aquest nom.
Molt xulo, sí, sí. I de fet l'únic cas, ja us dic, que a mi em sona, que hi hagi Pinot Gris, i de Pinot Blanc el mateix, no? Aquest Pinot e Amo, que té tres pinots, i després em sembla que el Perles Blanques de Naveran és Pinot Blanc i Chardonnay. I dic em sembla perquè ho deixo així una mica...
A l'aire?
A l'aire, perquè a vegades em sona molt, però tampoc hi posaria la mà al foc, perquè ja sabem que a vegades, depèn dels anys, doncs escopeja o no escopeja amb alguna o una altra varietat, no? Però a mi em sona que hi ha hagut algun any que sí que està... que porta Pinot Blanc.
Xavi Viles, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana, que vagi molt bé i ens retrobem en 15 dies.
Perfecte, vagi bé a tothom.
Bona música contra un dia rúfol i gris i passat per aigua. Bona música com la dels Beatles i aquest I Feel Fine. Així arribem a 9:45 a les notícies i després seguim parlant d'aquestes noves troballes que s'han fet al jaciment ibèric de Font de la Canya.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, les notícies del Penedès en xarxa. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Vilafranca presenta el Pla d'Intervenció Integral al centre i al carrer del Comerç. El pla és transversal i preveu actuacions de regeneració urbana a la línia de la que s'està fent a la plaça de l'Oli, al centre històric, al carrer Comerç i altres indrets estratègics de la vila. També contempla una promoció de 12 habitatges de lloguer per a joves al carrer Vidal i un pla d'ocupació també per a joves. La idea és que totes aquestes accions contribueixin a la recuperació econòmica, especialment del sector més colpejats per la crisi de la Covid-19 i a la generació d'ocupació. Tot això mentre la ciutat estén un model urbanístic basat en criteris inclusius, adaptats, sostenibles, naturalitzats i amb perspectiva de gènere. L'alcalde de Vilafranca i el tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Territorial i Serveis Urbans han presentat el pla aquest dimarts al matí en una roda de premsa telemàtica. El sexe masculí, l'edat i l'obesitat són els principals factors de risc de la Covid-19. El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf ha fet un estudi epidemiològic per conèixer els principals factors de risc per contraure formes greus de la Covid-19, incloent malalties cròniques dels pacients, medicació habitual i forma de presentació de la malaltia. Aquesta investigació s'ha basat en l'estudi de 418 casos de Covid-19 ingressats als hospitals del Consorci. L'estudi ha demostrat que el sexe masculí, l'edat i l'obesitat són les principals característiques dels pacients que experimenten formes greus de la malaltia. Així mateix, les principals dades del mal pronòstic han estat l'extensió de l'afectació pulmonar en la primera radiografia, l'elevació de dades d'inflamació en les anàlisis, la sensació de manca d'aire i l'absència de tos. Els resultats d'aquest estudi han estat publicats a la revista científica PLOS ONE. Calafell promociona els locals que ofereixen menjar per emportar-se. Els bars i restaurants de Catalunya ja fa més de dues setmanes que van haver de tancar les portes per l'augment de contagis de coronavirus. Des d'aleshores, aquests locals només poden oferir menjar per emportar-se, una activitat reduïda amb la qual miren de mantenir-se. Des de l'Ajuntament de Calafell han publicat un directori amb tots els bars i restaurants del municipi que ofereixen aquest servei perquè tots els calafellencs coneguin bé les opcions que tenen. La campanya vol donar el màxim de difusió als restaurants de Calafell durant aquest període de tancament, amb el qual la promoció és gratuïta. Els únics requeriments són que ofereixin el servei per recollir o per portar a domicili i que estiguin situats al municipi. La regidora de promoció de la ciutat, Lluïsa Lastra, remarca que en el moment tan complicat que s'està passant és important que el consistori pugui ajudar exercint d'altaveu dels hostalers i comerciants amb iniciatives com aquesta. I aquest mes de novembre s'iniciaran a la Granada les obres d'un skatepark. L'Ajuntament de la Granada ha confirmat que aquest mes de novembre s'iniciaran les obres de construcció d'un skatepark que s'instal·larà a les proximitats del centre cívic per tal que en puguin fer ús tots els veïns i veïnes del poble. La creació d'aquestes noves instal·lacions per la pràctica esportiva respon a la demanda d'un col·lectiu cada cop més extens, especialment de joves, que volia disposar d'un espai de trobada on poder dur a terme aquesta activitat sense haver-se de desplaçar a municipis veïns. La configuració d'aquest equipament ha estat dissenyada per patinadors i tècnics professionals que han escoltat les demandes dels joves patinadors del municipi i han adaptat totes les seves propostes a l'entorn escollit per a la construcció.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Fa una setmana coneixíem les noves troballes del jaciment de la Font de la Canya, a Avinyonet del Penedès, entre les quals hi ha noves pistes sobre la història del vi. Avui ens volem endinsar en aquest jaciment ibèric i per això anem fins als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes, bon dia, explica'ns.
Bon dia, doncs tenim a l'altre costat de la línia telefònica el Dani López, d'Arqueobitis i del jaciment, un dels membres de l'equip investigador. Molt bon dia, Dani, com estàs?
Hola, bon dia, com esteu?
Bé, content de tenir-te amb nosaltres i que ens expliquis aquestes troballes tan importants que potser revelen moltes de les coses a tot el món del vi.
Doncs sí, la veritat és que, primer de tot, us vull agrair que estigueu parlant de la Font de la Canya i no de les eleccions d'Estats Units, perquè a tot arreu no pots treure't a tot arreu no pares de sentir de les eleccions aquestes, vull dir que us agraeixo molt que agafeu temes al territori. I dir-vos bueno, doncs que aquesta campanya d'excavacions a la Font de la Canya, tot i que en nivell general aquell 2020 és un any dolent, a la Font de la Canya ha estat, podríem dir, que gairebé la campanya arqueològica que més resultats hem trobat de tots els 23 anys que portem excavant.
Com ha estat aquesta troballa per vosaltres, com a equip investigador?
Doncs molt bé, mira, ha estat una campanya en la qual hem trobat, doncs ha estat la vegada que més peces senceres hem trobat. Vull dir, normalment les persones que es dediquem a l'arqueologia sempre trobem totes les restes trencades, que les hem de remuntar i fer aquest trencaclosques, però en aquest cas vam trobar en aquesta campanya una mena de sitja, una sitja de les que surten a la Font de la Canya, a l'interior de la mateixa, doncs vam trobar gairebé una dotzena de peces senceres, peces de ceràmica, però també d'altres materials, com us explicaré, però les de ceràmica, la majoria d'elles relacionades directament amb el consum i amb el servei a taula del vi. Hem trobat gerres per servir el vi, grans contenidors per contenir-ho i també fins i tot gots i copes per beure'l. Alguna d'aquestes copes també, doncs, vingudes de prop d'Atenes, l'actual Grècia. Vull dir, peces que serien com les copes Riedel, no? Una mica com actualment per beure el vi, no? I a banda d'aquestes restes ceràmiques que hem trobat dintre d'aquestes sitges senceres, que gairebé estan només per netejar una mica i posar-les dintre d'una vitrina, doncs també hem trobat altres tipus de materials com metàl·lics, hem trobat elements de ferro, com per exemple un magai, que és com una mena de pic, els mateixos, gairebé molt semblant a les mateixes eines que fem servir nosaltres actualment per excavar el jaciment. I també, doncs, en aquesta sitja, per exemple, també van sortir, i encara hem d'acabar d'estudiar-ho bé, però han sortit, per exemple, al final de tot una capa de cendres, que potser era les restes d'algun menjar o d'algun dinar que van fer, i entre les quals, entre aquestes cendres, hi havia restes de vèrtebres de tonyina, no? D'un peix ja d'altura, podríem dir. No és habitual trobar restes de tonyina en jaciments ibèrics i menys els que estan una mica com separats, una miqueta de la costa, no molt, no? I bé, això ha sigut una de les troballes que hem fet durant aquesta campanya, n'hem fet a més. Per això.
Us ha afectat a tot el tema de la Covid per continuar treballant o no? Vosaltres heu pogut continuar fent?
Sí, a veure, sí que com a tothom ens ha afectat, està clar. Vull dir, a nivell de la cooperativa Arqueobitis, doncs també ens ha unes excavacions o feines que teníem ja gairebé projectades han caigut i esperem que puguin sortir aquest proper any, 2021. Però parlant més exclusivament del que és l'excavació, doncs sí que ens ha afectat perquè aquesta campanya no hem pogut ser un equip molt gran de persones treballant. No hem pogut ser moltes persones perquè teníem que respectar les mesures de sanitàries. Llavors, una mica, doncs, hem estat un equip de 4 persones i puntualment venien algun parell de voluntaris també o d'estudiants que que s'estan també per fer pràctiques i que estan a la universitat. Llavors, una mica, doncs, malgrat la situació, doncs, hem pogut salvar bé la campanya i, per contrapartida, doncs, tot i que no ens ho esperàvem, ha estat la campanya més fructífera de, vamos, podria dir gairebé dels 23 anys o 22 anys que portem excavant, perquè han sortit moltíssimes peces i moltíssims resultats.
Déu-n'hi-do, Gerard, quin és el següent pas?
Doncs, a veure, ara mateix, doncs, hem acabat els treballs d'excavació de camp, l'excavació arqueològica, estrictament. Hem estat excavant des de principis del mes de setembre, hem estat gairebé un mes i mig. I ara, més o menys, hem fet un càlcul que tenim al voltant d'una feina de 3-4 mesos només de treball de laboratori per anar estudiant, netejant, classificant totes les restes que hem anat trobant. Vull dir que ara tenim una gran feinada de laboratori que, quan fem aquest treball, també anem trobant resultats, perquè quan estem excavant sovint no veiem les coses amb tanta precisió que quan ho anem fent amb el laboratori, i llavors és aquí quan podem després extreure totes les dades per poder, doncs, es poder escriure aquest bocí de la història del Penedès que tenim aquí a Avinyonet del Penedès. També cal dir-vos que aquesta campanya també ha estat possible, com us podeu imaginar, a banda de les entitats públiques que sempre ens ajuden, com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i, òbviament, l'Ajuntament d'Avinyonet, però també cal remarcar, doncs, el recolzament que tenim d'institucions del territori, com per exemple la denominació Origen Penedès o també Celles Torres. En aquest sentit, doncs, aquesta campanya sembla com feta una mica a mida, perquè hem tingut també la gran sort als últims dies d'excavació, quan ja gairebé pensàvem ja que no sortiria res més i que ja estàvem tancant l'excavació, doncs vam tenir la sort de trobar un altre bus, un altre cap de la deessa de l'agricultura i la fecunditat, Demeter Tanit, que, com sabeu, doncs, és una peça que es coneix força aquí en el Penedès, perquè des de fa uns anys, doncs, la denominació Origen Penedès va adoptar aquesta peça com el seu logotip. I hem tingut la sort de trobar una altra PBT, una altra peça d'aquest tipus, que servia per, bàsicament, per fer rituals i per posar incens i mirra, com una mena de botafumeiro actual, no? Una mena de PBT. I gràcies a això, doncs, d'alguna manera, doncs, podem refermar, doncs, el caràcter mil·lenari, no? Doncs, que té aquest territori relacionat amb la vinya i el vi. A banda d'aquesta peça, que és potser la més bonica i la que més agrada al públic en general, per mi, a nivell personal, doncs, una de les troballes més importants d'aquesta campanya és que hem trobat un altre, i ja és el tercer, un altre petit falsó o podall per fer la verema. A més, són d'aquest tipus que són semblants als corquetes, vull dir, són molt, molt petits, que són exclusivament per fer la verema, la qual cosa, doncs, no deixa de confirmar-nos que en època ibèrica, molt abans que vinguessin els romans a casa nostra, doncs aquí en el Penedès i al voltant de la Font de la Canya, doncs ja es cultivava la vinya i es feia la verema i es feia el vi, com hem anat demostrant amb la recerca en aquest jaciment.
Òbviament, no us esperàveu fer aquesta troballa, però encara ens pot donar més sorpreses i la investigació que seguiu fent, les excavacions?
Home, i tant. Vull dir, jo, de les poques coses clares que tinc a la vida, és que a la Font de la Canya el millor encara està per sortir. Penseu que, clar, portem des de l'any 1999 excavant. Però una mica també sempre la recerca va lligada a la capacitat que tinguem l'equip d'arqueologia d'aconseguir recursos per poder fer aquesta recerca. Ja sabeu que, bueno, nosaltres som cultura i amb els temps que corren, doncs la cultura, tot i que és molt necessària, com s'ha vist amb el confinament i que forma part del benestar de la societat poder tenir, doncs, accedir a la cultura de tots tipus. Però, clar, en aquest sentit, doncs, estem una mica amoïnats, com tothom, pel futur, com anirà, perquè, clar, òbviament, el jaciment actualment, amb els 23 anys que portem excavant, només s'ha excavat un 15 o un 20% de la totalitat del jaciment. A mi a vegades, quan venen visitants al jaciment, em diuen, ostres, llavors no acabareu mai això d'excavar. Dic, home, tot no el volem excavar tot completament, perquè sempre s'ha de deixar unes reserves arqueològiques per les arqueòlogues i els arqueòlegs del futur, que puguin disposar d'altres tècniques per trobar més informació de les que disposem ara nosaltres. Però, òbviament, també depèn dels recursos. Vull dir, a mi sempre m'han dit, si em donessin una bona subvenció o tinguéssim sort de disposar d'una bona partida econòmica, doncs el jaciment el podríem tenir excavat en poc temps i necessitaríem 3 centres d'interpretació per contenir totes les peces que conté el jaciment. Vull dir, faria falta Vinceum per també contenir totes les peces, perquè és un jaciment molt ric a nivell de peces. L'únic que, bueno, mica en mica, doncs, anem fent aquesta feina de formigueta, de cada any anar fent un bocí, un tros, i mica en mica, doncs, i amb paciència anar reconstruint la història dels nostres avantpassats. I tant de bo, en el futur, doncs, puguem disposar de subvencions potents i llavors podríem fer, no excavar un mes i mig, com hem fet aquest any, o la majoria de vegades, sinó poder estar excavant durant 6 mesos, i 6 mesos fent el laboratori. Llavors, així, doncs, segurament en 10 anys el jaciment, una bona part estaria, doncs, bastant excavada, coneguda i posada en valor perquè tots els penedesencs i penedesenques puguin gaudir-ne d'ell.
Mira, de fet, Dani, t'anava a preguntar per què fareu properament. Quins són els següents passos que ara seguireu?
Bé, doncs, els següents passos ara a la Font de la Canya, doncs, com et deia, vull dir, ara hem d'anar fent aquest treball de laboratori que ens portarà força mesos. A més, clar, ho hem d'anar combinant amb altres excavacions o altres feines relacionades amb l'arqueologia que tenim també en l'àmbit Vegueria Penedès. I, bé, sí que ja ens traslladem una mica ja cap a l'any que ve, segurament cap a la tardor, on farem noves excavacions. També dir-vos que durant tota la resta de l'any doncs, continuem treballant tant en el manteniment del jaciment com també es fan visites guiades tant al jaciment com també al centre d'interpretació d'Eubinífera. No? I a partir d'aquí, doncs, com a centre d'interpretació d'Eubinífera, que estem també dintre de la ruta del Biquet, que com sabeu, doncs, és una entrada conjunta per visitar tots els elements o museus d'interpretació relacionats amb la vinya i el vi, amb la seva història aquí en el Penedès, i també doncs, participem tant a les Jornades Europees de Patrimoni com amb la Ruta dels Ibers que organitza el Museu d'Arqueologia, i d'alguna manera doncs, intentem sempre, i amb xarxes socials, anar donant a conèixer, socialitzar tot el coneixement que va generant la recerca arqueològica en aquest jaciment d'Avinyonet del Penedès. No? A partir d'aquí, doncs, totes aquestes feines que us he comentat i, sobretot, doncs, també doncs, intentar doncs, a veure si anem aconseguint també que, mica en mica, es vagin sumant també altres patrocinadors i poder fer la base del motor que tira en marxa a la Font de la Canya doncs, més potent. No?
Gràcies, Dani i Lourdes. No marxeu perquè volem sumar una veu més anant fins a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia, Eli, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, sumem una veu més i ara la que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic és la Núria Catall, és regidora de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès. Núria, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Sentíem ara el Dani fent-nos aquesta valoració de les darreres troballes a la Font de la Canya i apuntava que només s'ha excavat, de fet, en aquest jaciment entre un 15 o un 20% del que suposen que hi ha en aquesta Font de la Canya. No sé, com a regidora de l'Ajuntament d'Avinyonet, què significa això pel municipi?
Bueno, evidentment, la Font de la Canya, tenir-ho Avinyonet per nosaltres és un gran potencial. És un element importantíssim que demostra doncs, els inicis de la viticultura al nostre territori. Al final, avui en dia, el Penedès és vinya, la vinya és el nostre paisatge, i una de les activitats més importants econòmiques del Penedès doncs, és això, la viticultura. I d'aquí, en aquesta excavació, doncs, es demostra que bueno, n'és l'origen, no? Evidentment, com ha dit el Dani, hi ha només el 25% excavat. Poder explotar això, bueno, es necessiten recursos, molts recursos econòmics que, bueno, avui en dia doncs, costen d'aconseguir, no? I hauríem de jugar-hi tots una mica, ens ho hem de creure nostre, perquè no és de Avinyonet, sinó que és del Penedès.
Mm-hmm. Suposo que tu segurament ho sabràs millor que jo. El fet de tenir aquesta font de la canya, el fet també de tenir el centre d'interpretació de la Déu Vinífera, és una mica un pol d'atracció important, ja no només, com comentaves, per Avinyonet del Penedès, sinó per tota la nostra comarca i per una zona on la vinya i el vi és cabdal.
Exacte, totalment. O sigui, és un pol d'atracció, al final... És una atracció turística que amb el tema vitivinícola ara ho tenim tant de moda, ho hem d'aprofitar-lo, no? És una visita més. Tota l'exposició que tenim a la vinícola, al final és un resum d'aquesta excavació, no?
Mm-hmm. Abans ho comentaves, no? La importància, i ho comentava també el Dani, no? La importància dels recursos econòmics, tant municipals, nacionals, estatals, no sé, a nivell municipal, econòmicament parlant, com ens ho podries explicar? Perquè un jaciment d'aquestes característiques entenem que és complicat econòmicament per un municipi de les característiques demogràfiques de Avinyonet del Penedès.
Imagina't els diners que fan d'invertir en un jaciment així, no? Des del nostre municipi, és un petit municipi. Cada any hi juguem, cada any hi invertim, però, esclar, es necessiten recursos més grans. Hi ha de jugar una Generalitat, hi ha de jugar una Diputació, que ja hi van jugant, eh? Però es necessita apostar potser una mica més fort. O recursos europeus, per què no? Al final és la nostra història. I ho tenim allà sota, no? I ho hem d'anar descobrint. Com ha dit el Dani, tenim només un 25% excavat. Imagina el que ho podem trobar allà, perquè a més es reveu que hi ha molta informació amagada encara. Uh-huh. Però, esclar, treure-la, doncs això són recursos importants que l'Ajuntament de Avinyonet, doncs, som un petit municipi, bueno, i ens han d'ajudar, però és el que dèiem abans, no és nostre, és l'origen del Penedès, no? Llavors doncs, ens ho hem de creure tots una mica i sí que es van trobant doncs, aportacions privades, doncs, com ha dit el Dani, doncs, la del Penedès juga, Torres hi juga, però potser necessitaríem que hi jugués molt més, no? Perquè els recursos que necessiten són importants.
En el cas del centre d'interpretació, una miqueta que per la gent que ens estigui escoltant, que estigui seguint aquestes noves troballes, que els estem donant molta informació sobre la font de la canya, ara, amb, òbviament, totes les mesures de la Covid-19, amb molta aturada durant els darrers mesos i, sobretot, durant aquests darrers dies, Núria, què hi trobem en aquest centre d'interpretació? Després també li preguntaré al Dani i així tenim les dues veus.
Doncs dins el centre d'interpretació al final hi trobem una mostra permanent de les excavacions del jaciment del Canya. Allà doncs, es recull la història d'aquest centre de mercaderies, no? A més, d'una forma molt visual, molt amena, que tant agrada doncs, a grans com a petits, no? Bueno, jo crec que si no hi heu estat, val la pena visitar-ho. És l'origen. I allò és l'exposició d'origen.
Uh-huh. Dani, què hi podem afegir aquestes paraules de la regidora?
Bé, primer de tot, bon dia, Núria.
Bon dia, Dani, què tal?
I agrair-li també doncs, que estigui aquí i també donant-nos el suport, perquè al final les persones que tenen les responsabilitats polítiques són les que estan en primera línia de foc allà batallant per aconseguir més recursos i també doncs, cal agrair-ho això públicament. Eh? I, però bé, dir-vos que el Déu Vinífera és un petit centre d'interpretació, com deia la Núria, una mica on s'explica com va començar aquesta aquesta relació mil·lenària entre les dones i els homes que vivien aquí al Penedès amb la vinya i el vi, i això està explicat a partir de totes les restes arqueològiques que hem anat trobant, i és un centre d'interpretació que d'aquí uns anys es quedarà petit, vull dir, haurem d'anar-lo ampliant mica en mica, o portant també una part de les restes que es vagin trobant també al Vinceum, perquè, com deia molt bé la Núria, vull dir, no és només la Font de la Canya i el Déu Vinifre una qüestió d'Avinyonet del Penedès, que també, sinó que ho és a nivell de vegueria Penedès, del Penedès històric, no? Perquè, d'alguna manera, avui dia no es pot entendre el Penedès sense la vinya i el vi. I gràcies a la recerca arqueològica i a les grans troballes que surten en aquest jaciment, que és molt agraït, la veritat, doncs podem demostrar això, no? que aquesta tradició mil·lenària arrenca fa més de 2.700 anys i sincerament, hi ha molts pocs territoris actualment que puguin dir això, no? Vull dir, te'n vas, per exemple, a Napa Valley o a França i no tenen tanta història de la vinya i el vi com tenim, per exemple, a Catalunya, al País Valencià o Andalusia, no? La península Ibèrica. Llavors, això crec que ha de ser un valor afegit que com estem fent i està fent el territori i l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès i les altres institucions, ens ho hem de fer nostre i poder, entre cometes, doncs, disfrutar de quan vinguin visitats d'ensenyar el territori mil·lenari que tenim aquí en el Penedès. No? Vull dir que no deixa de ser una gran satisfacció pels que es dediquem a l'arqueologia, perquè la Font de la Canya...
Dani, com sempre que parlem amb tu és apassionant i fem cul.
Ai, perdona,
em sap molt de greu, Dani. I tornem ben aviat, et sembla? I tornem molt aviat. Dani López i Núria Catà, moltes gràcies per acompanyar-nos i sort.
Una abraçada.
Adéu.